Roger Torrent, bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí. Ahir es va reunir amb Carles Puigdemont a Waterloo. Em pot explicar què van acordar?
Bé, doncs el que van fer és mirar el futur, plantejar doncs, la necessitat compartida de cosir aquesta estratègia conjunta de l'independentisme i el republicanisme i, per tant, doncs, de mirar cap als propers mesos, cap al que ha de venir i definir doncs, aquesta estratègia conjunta que hem de saber explicar als ciutadans del país.
Era la primera vegada que es trobava amb Carles Puigdemont després que Roger Torrent decidís suspendre el ple d'investidura del president, no?
Era la primera vegada que físicament ens veiem les cares, sí, però hem anat parlant i hem estat en contacte durant tots aquests mesos.
President Torrent, escolti'm, l'estratègia unitària, sobre quins eixos pivotarà? Perquè cregui'm que ahir, després d'estar en una llarga conversa amb Felipe González i Miquel Roca, que diguéssim que difereixen en l'estratègia del Partit Popular i Ciutadans, per entendre'ns, no hi ha cap possibilitat de pactar un referèndum d'autodeterminació, per molt que s'ampliï la base a Catalunya, perquè mentre no hi hagi una reforma constitucional que pugui incorporar el dret d'autodeterminació i una majoria parlamentària a Espanya ho toleri, no hi haurà aquest pacte.
Però si parlem de majories, hem de parlar de les majories i dels grans consensos que hi ha a Catalunya. A Catalunya hi ha tres grans consensos al voltant de la fi de la repressió, la llibertat dels presos i el retorn lliure dels exiliats. Un altre gran consens al voltant de valors republicans que tenen a veure amb la regeneració democràtica, amb superar aquest perill fins i tot de l'extrema dreta que ja hem vist que entra a les institucions, a algunes institucions de l'estat espanyol. I finalment un gran consens al voltant de la solució democràtica al conflicte polític. Això agrupa el del 70-80% sí. de la població de Catalunya i, per tant, qualsevol acció política, qualsevol estratègia compartida del republicanisme a Catalunya s'ha de basar en aquests tres grans pilars i, per tant, haurem de saber cosir una agenda política que intenti traduir aquests tres grans consensos amb la nostra activitat institucional però també la nostra activitat social. Amb això estem treballant i crec que és molt oportú que anem dibuixant aquesta estratègia i que l'anem explicant perquè en els propers mesos vindran moments decisius segur.
Però això en què pot consistir de cara a aquesta solució democràtica del conflicte, president Torrent?
Bé, doncs nosaltres hem de fer servir tota la capacitat de pressió política i tota la capacitat també de mobilització social que hem demostrat durant tots aquests anys, des del punt de vista democràtic, pacífic i cívic, doncs per fer del referèndum impossible, fer el referèndum inevitable, passar d'allò que avui sembla poc probable o impossible a un escenari que sigui inevitable perquè serà l'únic escenari de resolució del conflicte polític que viu el nostre país.
Ja, el que passa és que la resposta d'Espanya sempre serà que la majoria parlamentària de Catalunya, si no té el suport de la majoria parlamentària a les Corts espanyoles no es traduirà políticament.
Bé, però per això justament hem de fer servir tota la nostra capacitat de pressió política, però sobretot el que hem de saber és enfortir aquestes majories que hi ha al nostre país i que tenen a veure amb la foto del 3 d'octubre. Fixi's que el 3 d'octubre va haver-hi més gent que l'1 d'octubre, fins i tot l'1 d'octubre molta gent que va anar a votar, que va defensar amb els seus cossos els col·legis electorals, és a dir, va defensar la democràcia, però el 3 d'octubre encara va sortir més gent al carrer, perquè era tota aquella gent que havia anat a votar al referèndum, però també tota aquella gent que, malgrat no havia votat, volia defensar els seus drets i llibertats fonamentals. Aquella foto del 3 d'octubre és la foto que ens fa forts i és el que hem d'aconseguir consolidar i fer sostenible i permanent a Catalunya perquè és la base de tota l'acció política que farem en el futur immediat. És l'única manera d'avançar, l'única manera és plantejant aquestes grans majories, aquests grans consensos que hi ha al país i després donar-hi una resposta des de la unitat estratègica d'acció de les forces independentistes.
Podem dir que en aquests moments hi torna a haver unitat en l'independentisme, després que diumenge a Waterloo Carles Puigdemont també es trobés amb Esquerra Republicana, amb la CUP, amb les entitats sobiranistes i ahir amb el president del Parlament, Roger Torrent?
Bé, jo crec que estem en molt bon camí. Efectivament, coincidim en que és absolutament necessari aquesta voluntat de trobar aquests consensos també en l'àmbit dels partits polítics independentistes i, per tant, estic convençudíssim doncs, que això s'anirà concretant en el futur immediat.
Quina forma tindrà aquesta estratègia unitària? Faran una compareixença conjunta des de les institucions catalanes i també...
No. No em correspon només a mi determinar-ho. En tot cas, crec que més important que l'escenificació és el contingut. Per tant, quan el contingut d'aquesta proposta estratègica estigui ben trebat, estigui ben cosit, segur que trobarem les maneres d'explicar-ho a la ciutadania, perquè, i aquí hem de fer una certa autocrítica, és veritat també que en els últims mesos no ens hem explicat prou bé i hem de fer-ho millor.
No s'han explicat prou bé o difereixen en l'estratègia a seguir, president Torrent? Perquè una cosa és fer veure que un està d'acord i una altra cosa és que estigui d'acord o que tinguin línies completament diferents. És a dir, quin és el punt de conflicte?
És evident que no és el mateix el fet en si que com s'explica el fet.
Exacte.
Està clar. En tot cas, el que és evident és, i això també s'ha de llegir com una riquesa i com un patrimoni del propi independentisme, que hi ha matisos i que hi ha plantejaments amb sensibilitats diferents, però no entre partits, fins i tot dintre de les mateixes organitzacions, a vegades hi ha visions que tenen un punt diferent. I això és normal, i insisteixo, fins i tot és una riquesa saludable, és bo pel moviment, perquè això vol dir que és plural. En tot cas, el que hem de ser capaços, com hem fet en el passat més recent, és de trobar els consensos, de trobar aquells elements que ens fan forts i aquells elements que, malgrat aquestes diferències normals, evidents i saludables, ens permeten seguir avançant. Estem en aquest procés, és veritat, insisteixo, en que hi ha matisos i que hi ha lectures sensiblement diferents, però també sé, perquè som conscients tots plegats, de que és absolutament necessari que trobem el mínim comú denominador.
President Torrent, vam parlar amb Carles Puigdemont de la vaga de fam a la qual ja s'ha afegit Joaquim Forn i Josep Rull. Suposo que una de les raons per les quals també és a Brussel·les, ara m'ho explicarà, és obrir les portes internacionals que semblen ara encara tancades en l'àmbit de la política espanyola. En vam parlar amb Carles Puigdemont d'aquesta vaga de fam?
Vam parlar de la vaga de fam, efectivament, i de tots els mecanismes que no només estan en mans dels presos i dels exiliats, sinó del conjunt de la ciutadania, per, de manera democràtica, pacífica i passiva, demostrar, denunciar, més ben dit, aquesta situació d'injustícia que viuen els represaliats per l'1 d'octubre. Tot el nostre suport, vam constatar, òbviament, tot el nostre suport, tot el nostre recolzament i solidaritat amb els presos que han decidit aquesta actuació extrema per denunciar la seva situació, i no només per ells, sinó també per les seves famílies, perquè és evident que seran dies, seran moments molt durs des d'un punt de vista personal, però també des d'un punt de vista familiar. En qualsevol cas, la vaga de fam és una forma extrema de protesta davant d'una situació radicalment injusta, davant d'aquesta farsa judicial, davant d'aquest relat inventat, davant d'una situació de repressió amb presos i exiliats, que és evident que cada vegada més incomoda moltes institucions en l'àmbit europeu. I ho constatem amb les trobades a nivell privat, però també públicament cada vegada més hi ha més manifestacions que es posicionen en contra de que l'Europa del segle XXI, en ple cor d'Europa, hi hagin presos polítics, hi hagin exiliats. I aquesta és una tònica habitual que ens anem trobant, de que hi ha una denúncia d'aquesta situació de repressió i alhora també hi ha una voluntat de que es trobi una solució democràtica al conflicte.
Amb qui es trobarà avui Roger Torrent al Parlament Europeu?
Bé, avui tenim una agenda molt intensa, però destaco que ens podrem veure amb dos vicepresidents del Parlament Europeu, el senyor Papadimoulis i la senyora Hautala, que són vicepresidents, un grec, l'altre una vicepresidenta finlandesa, que qui evidentment compartirem la situació a Catalunya, han mostrat la seva preocupació i el seu interès per saber què és el que passa a casa nostra, i per tant podrem parlar dels valors democràtics europeus, que són els que ens agermanen i que segur que són els que formaran part de la solució política al nostre país.
Què els hi demanarà?
Bé, aquesta ajuda i aquesta complicitat a l'hora de reclamar que s'exerceixi la democràcia i que, per tant, la solució a Catalunya tingui molt a veure amb els valors fundacionals d'Europa. Òbviament, som conscients de que ningú es posiciona respecte a quin estatus ha de tenir Catalunya en el futur. Aquesta és una qüestió que haurem de decidir, finalment, els catalans i les catalanes, però sí que demanem que es posicionin al costat de la democràcia. Això ho fan en privat, cada vegada més, insisteixo, amb el que deia abans, també hi ha més veus que públicament ho reclamen. En tot cas, el que és evident és que hi ha una preocupació i que es comparteix la necessitat de que això resolgui a les urnes, que resolgui votant, que resolgui civilitzadament, per tant, que resolgui en els marcs que marca la pròpia Unió Europea.
Roger Torrent, vist el nou panorama polític amb la irrupció de Vox a Andalusia, des d'Esquerra, i suposo que això ho van parlar ahir amb Carles Puigdemont, valoren negociar els pressupostos per donar estabilitat a Pedro Sánchez i frenar l'extrema dreta?
És que nosaltres hem estat molt clars amb això. Nosaltres hem estat molt diàfans a l'hora de plantejar quins són els dos grans elements que havien de ser sobre la taula per poder plantejar qualsevol gest que signifiqués l'estabilitat política del govern de Sánchez. Evidentment, al voltant d'aquests pressupostos hi havien d'haver avenços socials, havien de ser uns pressupostos socials, però alhora havien de fer passos concrets, passos efectius al govern Sánchez per demostrar que volia desescalar, que volia trencar amb la dinàmica de repressió de l'anterior govern, i això té a veure amb els presos i té a veure amb els exiliats. Bé, aquesta part no hi ha sigut, i han tingut l'oportunitat de demostrar que volien fer passos en aquest sentit, i en qualsevol cas a nosaltres no se'ns pot responsabilitzar en absolut de l'entrada de l'extrema dreta a les institucions, en aquest cas del Parlament andalús. En tot cas, qui se n'ha de responsabilitzar és qui els ha blanquejat, qui ha seguit la seva dinàmica alhora des d'un punt de vista polític, però també des d'un punt de vista de judicial, amb l'acusació particular, i sobretot qui se n'ha de responsabilitzar és qui ha fet discursos com el del 3 d'octubre donant patent d'acords a l'extrema dreta.
Ahir Felipe González deia que en són en part responsables els independentistes per haver-se saltat les regles i que ara no critiquin aquells qui també les volen dinamitar.
Sí, també se'ns va dir una vegada que no parléssim tan alt que despertàvem el feixisme.
La bèstia.
La responsabilitat de que partits d'extrema dreta entrin a les institucions espanyoles és d'aquells, insisteixo, qui els han blanquejat o qui han mirat cap a un altre costat quan es manifestaven per als nostres carrers. Nosaltres ho hem denunciat sistemàticament i hi ha hagut qui, en comptes de denunciar-ho, s'hi han manifestat al costat. El nostre projecte polític és un projecte basat en els drets i les llibertats civils, en els drets fonamentals, en la democràcia, en definitiva. La república justament ha de servir per superar això. La república és un projecte de regeneració democràtica, és un projecte de superació d'aquesta entrada o d'aquesta deriva cap a l'extrema dreta que poden patir en moltes de les nostres institucions, en aquest cas institucions de l'estat espanyol. En qualsevol cas, insisteixo, nosaltres no se'ns pot responsabilitzar d'una cosa que han alimentat altres actituds ben contràries a la nostra, justament a les antípodes de la nostra. Algú s'hauria de preguntar, torno a repetir, si el discurs del 3 d'octubre no és el factor que dona el tret de sortida, podríem dir-ho així, a una cursa electoral de l'extrema dreta a l'estat espanyol.
President Torrent, sé que l'he de deixar marxar, per què no hi ha presos d'Esquerra Republicana que hagin fet vaga de fam? M'ho dic perquè hi ha qui ja ha interpretat això com la divisió interna dins de Lledoners.
La vaga de fam és una opció extrema, és una opció molt dura, és un mecanisme que tenen els presos polítics per denunciar la seva situació i alhora també és una opció absolutament personal. Que han triat fer uns presos i d'altres en tot cas tenen
suport.
Altres mecanismes de denúncia i els hi donaran suport com els hi donem suport tots els que estem a fora, els demòcrates en general, que som fora i que entenem aquesta actuació. Però insisteixo, és una opció personal i que ningú hi llegeixi qüestions polítiques aquí perquè ens equivocaríem i molt. El que hem de fer és estar al costat dels presos que fan vaga de fam, el que hem d'estar és al costat de les seves famílies i en tot cas contribuir també nosaltres a denunciar la seva situació.
President Torrent, li vull agrair que hagi acceptat d'intervenir aquests minuts avui al matí de Catalunya Ràdio. Sabem que l'esperen al Parlament de Catalunya d'aquí exactament 4 minuts i, per tant, està a punt de fer tard. Que tingui un molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia. Que vagi molt bé.